Avui volem parlar d'empreses, d'empresaris també, de com han passat aquests dies de tantíssima incertesa. Hem parlat molt amb treballadors, hem parlat també amb petits comerços, però volem parlar amb altres col·lectius. En aquest cas, avui volem parlar amb algú que ha estat molt en contacte amb empresaris durant aquesta situació tan extraordinària, difícil de definir i difícil de preveure. Ella és la Rosèlia Garcia, de Crugofy. Bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
Vosaltres us dediqueu a donar suport a les empreses en l'àmbit de la direcció financera. Entenc que ha sigut una època molt, molt, molt estranya. No sé si realment les empreses, les persones que treballen en aquest àmbit, en les empreses, tenien algun tipus de preparació per afrontar una situació així.
Ma, jo crec que és difícil tenir preparació per superar coses tan inesperades, però moltes vegades la vida te'n va donant, perquè a tots ens dona coses inesperades, i jo crec que doncs preparat, doncs no estava ningú, però alhora sí que tots estàvem una mica preparats. I és el que hem fet, ajudar les empreses a superar aquests moments difícils de foscor. El que més veiem era foscor. Les primeres setmanes, tot ha sigut molt ràpid i ara veiem molta llum, però les primeres setmanes van ser molt, molt incertes perquè realment no sabíem, ningú sabia com anava a ser tot això, quant temps duraria, com es gestionaria. I feia molta por perquè les empreses veien, moltes empreses no tenien ingressos i no sabien quant temps duraria. I, a més, pensa que la legalitat canviava contínuament. Nosaltres som tres socis de legal, de fiscal, de gestió econòmica, i estàvem tot el dia veient els BOEs, repartint-nos la feina i resolent consultes, i moltes vegades havíem de recórrer a l'autoritat que havia més allò per preguntar, escolta, exactament aquí què vols dir, perquè no podem donar suport, no ho sabem, perquè moltes coses confuses. Cosa que és normal, perquè els propis emissors de les normes també s'havien d'enfrontar a una situació inesperada. I és normal que cometessin errades, perquè és lògic, tots en cometem, no?
Sobretot per això, no? Que hem estat, hi ha hagut sectors de la població que han estat pendents del BOE cada diumenge, pràcticament.
Diumenge, de matinada. A més, sortia la roda de premsa, però clar, nosaltres fins que no ho veiem escrit, tots els matisos, no pot saber, no?, com serà. O quan van sortir els ICOs, no?, la gent es pensava que hi haurien 200.000 milions de diners en el banc, i la veritat és que això no era així. Era un ICO normal, com sempre, amb un aval. El que s'ha mobilitzat és el crèdit, però no s'ha mobilitzat diners realment, perquè no hi són, no per una altra cosa, no? I la veritat és que hem rebut moltes, moltes preguntes. Hem estat fent molta feina de suport als nostres clients, moltíssima. Hem estat trucant a tots els nostres clients, veient que necessitaven, parlant amb ells contínuament, anant més enllà del que és la direcció financera, perquè nosaltres donem suport al creixement i ara ens ha tocat donar suport a la supervivència de les empreses. Però també hem obert a tothom, perquè rebíem moltes consultes i hem fet un vídeo diari, hem fet webinars oberts a tothom i hem intentat col·laborar amb els clústers, amb les associacions empresarials, perquè arribés la llum, no? La manera que nosaltres veiem una llum, perquè la veiem i la seguim veient. I la veritat és que ha funcionat molt bé i la gent ha estat molt agraïda. És una cosa maca que ha passat aquests dies, que hem treballat molt, moltes hores, tot l'equip en teletreball, treballant moltíssim més del que els hi tocava, amb molta consciència social de dir, ostres, és que realment ara fem falta i ens necessiten i hem de solucionar moltes coses, no? I també volem dir que hem fet ERTEs i hem fet negociacions d'ICO i que tot això hem fet amb preus ajustats, perquè més especials que mai, perquè el que no volíem fer era treure profit d'una situació en la qual tota la comunitat està afectada, no? I ens era molt important fer això, pues, molt accessible a tothom. I la veritat és que ha sigut molt dur, perquè també ens ha tocat personalment a l'equip, pues, com a tanta gent, no? I han sigut moments durs, però alhora han sigut moments molt macos, perquè hem pogut ajudar molta gent, l'equip ha estat molt unit. La veritat, ha estat una experiència molt intensa.
I quins eren els principals neguits de les empreses? És a dir, els moments allò de dubte més urgent, què han sigut el que més ajuda ha necessitat?
Doncs la gent necessitava diners, o sigui, tresoreria. La tresoreria en una situació d'incertesa és el primer. Això sí que ho sabem, els financers. El primer és tenir diners, després ja veurem què farem. I llavors, el com decidir quins diners, doncs tècnicament es fa amb un pla de contingència que incorpora una previsió de tresoreria i que en aquests moments a les empreses els costava molt perquè haver-hi tanta incertesa, no? Llavors nosaltres els hem ajudat a estimar en temps d'incertesa, que també és una cosa per les que estem entrenats, no? I té una complicació, però tothom va anar deixant el seu pressupost anual i passant a tenir un pla de contingència. Clar, un pla de contingència t'exigeix fer estimacions variables quasi cada setmana. I allà el més important és la tresoreria per avaluar quins recursos necessites. I llavors el que ens vam posar automàticament és a buscar aquests recursos. Vam entrar en negociacions i en altres coses. És a dir, una cosa era aconseguir el finançament disponible, per suposat, el primer que s'havia de fer, i per això requeríem tota una sèrie de documentació basada bàsicament en el pla de contingència, però després també necessitaves prendre mesures de despesa, és a dir, doncs, haig de renegociar el lloguer, haig de parlar amb els treballadors. Què fem? També hem fet simulacions, perquè l'ERTE no era la solució per tothom, perquè després podia tenir uns costos i hem fet simulacions i hi havia gent que l'ERTE o l'ERTO li perjudicava i hem donat suport, no?, a aquest neguit. Després, a poc a poc, hem anat entrant en el que han de fer buscar nous negocis i noves vies de satisfer la demanda dels nostres clients. I ens hem d'obrir comercialment a través del social selling, bàsicament, ja sigui B2C, amb Instagram, xarxes socials, etc., o sigui B2B a través de LinkedIn. I hem fet formacions, i estem fent formacions sobre com mantenir el nivell comercial durant aquesta pandèmia i en aquest moment en què físicament no ens podem acostar als clients. És molt difícil, no? I hem donat suport i seguim donant.
I en aquest sentit també, deies que el tema dels ERTOs ha sigut força estès. En quines condicions no sortia a compte per l'empresa un ERTO?
Doncs vam fer simulacions. Nosaltres no sabíem en aquell moment, les primeres setmanes, quan s'acabaria el confinament i quan aquella empresa en concret podia començar a treballar. Què passa? Que si resultava que tu es feies un ERTO i enviaves la gent a lo millor 15 dies o 2 mesos, variava tot. I tu estaves obligat després a estar 6 mesos amb aquelles persones. I, per tant, a lo millor el que et trobaves en una situació que havies de recuperar les persones però no tenies negoci. Et condicionava la llibertat de després dir, doncs, haig de reduir personal o haig de reduir sous o haig de fer altres coses. I, per tant, segons com hagués anat la desescalada, si s'hagués allargat en diferents supòsits, t'haguessis trobat amb una càrrega insostenible. I era millor arribar a un acord, un altre tipus d'acord durant un temps prudencial, i esperar una mica a decidir què feies. Això va ser així. Després van canviar i quan va entrar en vigor l'estat més restrictiu, llavors va desaparèixer la possibilitat de fer ERTOs per moltes empreses i es va convertir en el permís remunerat. I després va néixer la possibilitat de fer els ERTOs per causes organitzatives, econòmiques. Cadascú havia de fer allò que necessitava. No hi havia... I no hi ha, segueix sense haver-hi, una recepta per tothom, inclús del mateix sector, perquè depèn moltes variables, la situació prèvia de les empreses. Clar, les empreses ha passat com les persones, no? Que si tenien patologies prèvies, doncs han estat més afectades. Si hi havia empreses que ja estaven febles de finançament, amb un canvi d'organització, amb una empresa doncs, molt pre-tecnològica, clar, no és el mateix una empresa que en 2 hores es posa en teletreball i segueix funcionant que una empresa que ja té obert una línia d'e-commerce que una empresa que no té ni tan sols els telèfons dels seus clients, que això els hi ha passat a moltes botigues, que no té una base de dades. Hi ha empreses que estaven millor preparades perquè tenien els seus actius preparats i empreses que no.
I per tant, els que han patit més, més que per sectors, suposo que per sectors també, però han estat els que no tenien una capacitat de reacció per adaptar-se a aquest teletreball. Entenc que també per sectors, hi havia sectors que no podien treballar des de casa.
Hi havia sectors, hi ha sectors que no poden treballar des de casa, però fins i tot els que no poden treballar des de casa, com restaurants o botigues o sanitaris o gimnasos, n'hi ha que han fet una adaptació de mantenir el contacte amb el client i els que no. Llavors, això ha sigut molt important. En aquesta setmana hi ha uns valors que s'han posat molt de manifest. Mira, el que ha passat és que la transformació digital s'ha accelerat potser entre 3 o 5 anys. I sempre que tots els que estem en temes de transformació digital parlem de que aquesta no és un tema de tecnologia, és un tema de rendibilitat i de negoci, però és un tema de persones, on els valors i les emocions de les persones són més importants. I això és el que ha passat ara. Ara una organització plana en engagement, en compromís de l'equip, amb totes les dades i coneixement dels clients posats en un CRM o en un bon sistema, han seguit treballant perquè han sabut que no estaven els clients, ho han pogut aconseguir, ho han pogut fer arribar d'una manera o altra o han seguit en contacte amb els clients i han estat disposats a sortir el primer dia per fer el que havien de fer. Les organitzacions jeràrquiques, sense un ús intensiu de tecnologia, que depenen una mica del control, que no tenen el seu actiu principal, és que l'actiu principal d'una empresa són els seus clients, la teva base de dades de clients és el més important que tens. Hi ha empreses que no la tenen, hi ha comerços que no tenen els telèfons dels clients, és així, i no han pogut activar un WhatsApp de connexió, no han pogut activar una connexió per Instagram o per Facebook. I això, que és mantenir la relació amb els teus clients, això se'n ressentirà molt. Per què? Perquè ara la gent surt i sortim, tots com si haguéssim, tenim unes ganes, tenim una prudència, però també tenim moltes ganes, no?, de tocar carrer, de prendre'ns unes canyetes, d'anar de compres, de fer vida normal, no? Tenim aquell mono. Llavors, si no et troben a tu, si no han conservat la relació amb tu, doncs potser aniran a un altre lloc. I això ha sigut molt important, per això ha sigut molt important qui ha conservat la relació. Hi ha restaurants que han fet una recepta diària, que han fet menjar a domicili. És a dir, hi ha molta gent que ha inventat maneres de seguir en contacte amb els clients i mantenir aquell lligam. I ara ho estan veient. Perquè estan
s'havia de sembrar, no?, d'alguna manera, per recollir?
Sí, molt, molt, molt. Jo crec que, mira, jo penso que si viatges i veus com es tracten els clients a països com Estats Units o Anglaterra o Alemanya o Itàlia, te'n dones compte que el tracte client a Espanya no és exquisit. Hi ha llocs fantàstics, però no tenim un tracte exquisit, per molts motius, Potser també perquè els equips professionals o els equips de la gent que està davant del client doncs no està suficient motivada. No et sabria dir per què, no és el meu àmbit d'expertise, però és així. I es veu molt fàcil, o sigui, a la que viatges veus que és diferent, no?, a la resta del món. No és el pitjor, però no tenim un tracte exquisit amb el client. I crec que això ha fet un canvi radical a molts llocs. I que la gent s'ha donat compte que el més important que tenim són els clients. I que el que hem de fer no és mirar tendències i mirar notícies de premsa, sinó mirar els nostres clients, parlar amb els nostres clients i saber què necessiten els nostres clients. Escoltar-los molt per poder fer arribar allò que necessiten per ells i per ells atendre els seus clients. I és una mica un dels missatges que nosaltres en els nostres vídeos hem anat explicant, perquè molta gent estava molt nerviosa i han demanat. Jo he fet webinars molts, per molta gent diferent, professional, per empreses de tots els tamanys, i totes les preguntes. I quina informació et creus? I què mira, nosaltres estàvem mirant la informació de tot el món, connectats amb IES, amb Harvard, amb tot arreu. O sigui, estàvem a darrere del més important. I la realitat que arribava és que, depenent del tema sanitari, i que és un tema que ningú sap ben bé com anirà, perquè no se sap, i és una incertesa, s'havia d'acceptar això. Com anirà a nivell econòmic? De tot passarà, hi havia moltes opinions. Però realment, qui millor et pot dir com estan les coses són els teus clients. Parlar amb els teus clients, què necessites? Voldràs això? Voldràs allò? Què comprarà? És la manera de saber com està el teu mercat, el que tu et dona els ingressos. L'altra part està molt bé i hem d'anar i hem d'investigar noves línies. Per suposat, no podem perdre temps, hem d'estar fent coses noves, però els nostres clients són el nostre tresor. I t'ho diu una financera perquè és la primera línia del compte de resultats. És les vendes, que és la primera línia del compte de resultats, ve d'allò que tu pots fer pels teus clients. I si vols saber què pots fer, el millor que has de fer és parlar amb ells. I això és un mantra molt important. I crec que és una bona pràctica i que serà un bon aprenentatge per tots. I ho veig, eh? Ho veig al carrer, ho veig amb moltes reaccions de molts llocs, que s'està prenent consciència d'això. Vull dir-te que... Digues, digues.
No, no, que entenc que també mirant cap a... cap endavant, mirant cap al futur. S'ha parlat al món dels negocis d'aquest entorn canviant, que se li ha dit de diferents maneres, per exemple, se li ha dit també aquest entorn VUCA, no? tan difícil de... Entenc que si algú no s'hi havia adaptat o si algú no s'havia preparat o si algú no vivia pensant des del punt de vista empresarial que les condicions no serien sempre les mateixes, és a dir, que les planificacions eren cada vegada més difícils, ara ja n'estarà convençut, no?
Jo crec que sí. Jo crec que la majoria de la gent ha fet un màster en VUCA en 10 setmanes. I jo crec que a nivell existencial, a nivell personal, acceptar la incertesa és acceptar la realitat, perquè realment la vida de tots nosaltres és molt incerta. Passa que a vegades vivim com d'esquena aquesta realitat, no? I això ha sigut com... entengueu d'una vegada que això és incert i que una coseta ben petitona doncs pot ficar 5 milions de persones malaltes i no sé quants milions, crec que eren 2/3 de la humanitat, a casa. Jo tinc família pel món, a Xile, a Estats Units, a Brasil, a Alemanya, a Londres, tots estan confinats. Tots estan confinats, en diferents graus, però tots estan confinats. No? Llavors, aquesta cosa tan poderosa que ens canvia la vida, doncs ens ha de fer veure quina és l'essència. Jo crec que això és important. I és una reflexió, no sé si ens aprofitarà o no. Jo el que sí que veig és que hi ha una actitud de la gent francament positiva. Jo estic parlant sobretot amb gent aquí a Catalunya i a Madrid, empresaris, molts empresaris, he parlat com amb 500, i la gent està disposada a sortir. No, alguns estan esperant què fa l'Estat, però ja han entès que això no és plan, perquè pot fer poques coses, i que han de fer coses, i que han de fer nous models de negoci, que han d'aprendre a digitalitzar-se, que han de canviar la manera en què organitzen les empreses, i que s'han de preparar de forma sòlida per fer-se càrrec del que sigui que vingui. I veig una actitud realment positiva, molt positiva. No sé si és que jo parlo amb la gent més inquieta, que segurament és cert, perquè ja m'hi dedico això, parlar amb la gent inquieta que vol fer coses, però realment em dona molt optimisme l'actitud de la gent. És la cosa més important que tenim. Si la gent d'empresa, si la gent dels equips professionals està disposada a sortir, sortirem. I sortirem bé. I crec que hi ha una actitud impressionant. Veurem com van els mesos, veurem com van les estadístiques, però hi ha una actitud molt clara de la gent de dir, bueno, m'és igual com siguin les estadístiques, el negoci l'hem de mantenir obert, hem de tenir tanta gent com puguem mantenir, si no, ho haurem de fer, però intentem-ho, siguem molt conscients. També hi ha una consciència social molt clara. Nosaltres vam fer una campanya que es deia Pagar és vital, perquè vam començar a rebre cartes dels clients, dels nostres clients, dient, no, ja no pago res més perquè, clar, en aquesta situació bloquejo els pagaments. I llavors vam dir, bueno, nosaltres som una mica així de parlar, de consens, no? I jo vaig parlar amb l'equip, vaig dir, bueno, escolta, parleu amb aquesta gent, clients dels nostres clients, digueu que entenem que han entrat en pànic, és normal, és una reacció humana davant d'una incertesa, davant de la por, està bé, perquè no poden fer això. Els empresaris som ciutadans i tenim una responsabilitat. I mantenir la cadena de pagaments és una responsabilitat molt important perquè no tinguem una crisi econòmica com altres que hem patit. I és superimportant buscar la forma de pagar. Ens hem de sentar i parlar-ne. Mira, no pots pagar ara tot, perfecte, jo t'ajudo. Ja m'ho fas en 3 vegades d'aquesta manera, mirem aquest preu. I de forma... Jo quan vaig fer això vaig pensar, bueno, ja veurem què passa. Totes les vegades en què hem fet això, la gent s'ha sentat, ha parlat i hem arribat a acord. Hi ha una actitud bastant important de consciència de que pagar és molt important. I gent com Vodafone o com Telefònica, Movistar, Catalana Occident, han fet campanyes d'aquestes de que estan avançant pagaments d'un número determinat de proveïdors. Suposo que, clar, també tothom ha de fer els seus números, pel gran que sigui, i dir, escolta, vaig avançar pagaments per ajudar que això no sigui tan greu. Quasi tothom s'ha sentat, la gran majoria, a parlar de com renegociem els lloguers, de com compartim aquesta situació que ens afecta a tots. Hi ha hagut molt espírit de col·laboració, molt espírit de col·laboració. És cert que hi ha hagut gent que no, hi ha hagut una minoria, a vegades ens enquistem, però hem sigut una minoria, molt minoria, perquè gent que reacciona malament sempre te les trobes en els caos, en les catàstrofes, però la immensa majoria de la gent ha reaccionat amb una responsabilitat i una generositat realment importants.
Sobretot en aquest sentit és una situació tan de menjar. A vegades hi ha casos, no, on empreses o sectors o treballadors i empresaris es tiren una mica els plats pel cap d'una situació, però clar, es tracta d'una situació tan extrema que si no hi ha aquesta col·laboració es quedarà molta gent pel camí.
És que nosaltres ho recomanàvem a tothom, no? La gent ens deia al principi, hi havia incertesa, què faig amb la gent a casa? Pues, escolta'm, un pacte, 15 dies primers, no teníem ni norma, no? No sé si us en recordeu. Pacte, escolta, una setmana te la pago i l'altra te l'agafes de vacances. I ja veurem que surti una norma i veiem què fem. O gent que ha fet ERTOs i els complementa perquè la gent no arriba a la seva retribució anterior, almenys amb una part. O mil històries de gent preocupada, molts empresaris preocupats, escolta, que la meva gent no està cobrant els ERTOs. Què podem fer? Jo he vist molt això. He vist molt això. He vist poc, a part de les xarxes, gent que deixés els equips tirats. La veritat t'ho dic, És que les xarxes porten això i a Twitter, clar, la gent, si va malament, també ha de deixar anar l'energia i a vegades ho fan en xarxes socials, no? No sé si és el millor, però tampoc podíem sortir a córrer, o sigui que al final la gent s'havia d'esbravar. Però jo el que he vist als empresaris és preocupació pels seus equips. Molta preocupació, molta formació dels equips durant aquest temps que alguns no podien treballar, però nosaltres dèiem, escolta, doncs, si teniu coses, organitzeu procediments, feu formació, aprofiteu aquest temps. I s'han fet coses xules i, a més, també, per exemple, formació en tot el que és social selling, d'aprendre, gent que no s'havia ficat mai en una xarxa social, doncs, escolta, això s'aprèn. No té més problema, no tinguem por. Entrem, veiem què s'ha de fer, els protocols, és anar a un lloc nou, doncs ja està, i anem, i aprenem, i fem això, no? Llavors, doncs, crec que moltíssima gent, bueno, el més important ha sigut el Zoom i el Webex i el Meet i tot, no? Perquè, clar, gent,
això, eh?
Aquí tothom és igual. Quin sistema dius que mig t'he posat i poses? I tots hem anat aprenent un munt de coses sobre videoconferències que encara feies, clar que feies videoconferències, però bé, no era com ara, no? Que et permet, doncs, parlar amb qui sigui en qualsevol moment. Jo crec que he provat com 10 plataformes d'aquestes, no? I sí, bueno, penso que tots nosaltres tenim el Teams obert permanentment, moltes coses i que ens han fet una accelerada. Però coses com que has aparegut l'efectiu, i ara ja pots pagar...
S'ha accelerat la desaparició, no? Més que ha desaparegut.
Doncs clar, és que s'ha accelerat, sí, no sé si algú paga, però ara si tens efectius t'importa, sí, pago amb... No? Però pagues amb el telèfon i el tema de que el reconeixement facial amb el guant no acaba de funcionar, però em consta, perquè nosaltres treballem amb tecnologia, tenim un partner tecnològic que estan fent possibilitat de reconeixement facial amb mascareta, no?
Doncs, el problema, si és veritat, vas a comprar i no se't desbloqueja el mòbil, sí.
Llavors t'has de treure el guant, t'has de treure el guant. Bé, la cosa es complica, però penso que està funcionant i que, evidentment, el pas a la tecnologia és el més important i no hem fet res més que obrir la ment ara, perquè la tecnologia és molt més potent, té tota una sèrie de possibilitats de substituir processos físics per processos tecnològics, no obrir portes, això, reconeixement, tot el que és el tema reconeixement facial i personal, moltes coses, robotització, que amb això hi estem treballant. Hi ha moltíssimes coses que les empreses s'hi han de posar més i més, no? En el nostre cas, que nosaltres, a més de direcció financera externa, fem externalització de tota l'àrea econòmica, però ja estava tot al núvol, ja no tocàvem papers, doncs la veritat és que ha sigut un temps en el qual ens hem adonat que tot el que hem invertit en estar en el núvol, en tenir tecnologia avançada, ha sigut superimportant perquè no ens ha afectat per res a la feina, només el tema de les reunions personals, que en fem moltes, però hem passat a fer-les amb les videoconferències. Però ens ha permès doncs, posar en marxa i acabar de polir moltes coses a nivell tecnològic, que crec que és el camí per tothom. Els provadors automàtics que no cal ni que et provi, moltes coses que estan aquí i que es veuran motivades. I és important. I també donarem més valor, serà gourmet tot el que és físic. No? I crec que amb això deia al principi, no?, que hem avançat pues, 5 anys de transformació digital. No? Nosaltres ara que estem... Digues.
Haurem d'anar acabant, això sí, haurem d'anar acabant
la conclusió
perquè se'ns farà allà, se'ns passarem de llarg. Bé, doncs més que res per anar tancant, una mica la conclusió principal d'aquests dies, pel que hem estat parlant, és sobretot aquesta, per una banda, una situació d'incertesa difícil de controlar, que ha generat moltes situacions complicades de gestionar per part de les empreses, especialment per l'àmbit del lloguer i també de la gestió dels treballadors. Però, per altra banda, també doncs, aquesta adaptació, no?, i aquesta solidaritat entre empreses i d'empreses també cap als seus col·laboradors. Suposo que seria una mica aquesta, no?, la conclusió.
Sí, és la base d'aquest nou món. Nosaltres, precisament, hem preparat amb tot això que hem experimentat aquí en primera línia d'empresa del Covid, un conjunt de 6 sessions, de 6 webinars amb la Isabel Noguerola, que és una persona especialista en gestió de persones i en lideratge, sobre tota aquesta experiència. Són 6 sessions que li diem equipatge per un nou món per explicar i compartir totes aquestes reflexions. I creiem que és important perquè ara és un moment dur emocionalment, dur a nivell d'empresa, dur a nivell d'organització, però són els moments de creixement. Llavors, crec que quan tens davant un moment de creixement, és important preparar-te per aprofitar-lo. Per patir just, perquè has de patir, perquè patirem tots i hem patit, però no estar patint tot el temps ni patir per sempre, sinó agafar eines per sortir-nos. I crec que és important, perquè segur que qui es posi creixerà molt, perquè ja hem crescut molt.
Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Albert. Un plaer estar amb vosaltres.
Que vagi molt bé i fins una altra. Ja sabeu on som.
Molt bé, moltes gràcies.